la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Bona tarda. Doncs una de les persones que està participant en aquestes xerrades que tanta expectativa generen és la Mireia Figueres, que és tècnica de l'Oficina Comarcal de Rehabilitació del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda.
Us esperàveu que hi hagués aquesta acollida? Heu sigut una mica sorpresa, això, que de sobte la gent comenci a omplir la xerrada?
Bueno, estava una mica d'expectativa. És cert que des del Consell Comarcal, conjuntament amb les oficines tècniques de rehabilitació dels col·legis professionals i els ajuntaments, hem treballat per la difusió a través de les xarxes i d'altres maneres, i bueno, estem molt contents de l'acollida que va tenir la sessió informativa a Castellar del Vallès.
Clar, suposo que això és allò que tu vas veient, que s'han de fer coses a casa, no? O aquestes cases que potser estan compartides per més d'un fill que li tocava dels pares, i vas pensant, buf, això costarà una morterada, no sé pas d'on ho traurem, això. Suposo que a vegades la situació de partida és una mica aquesta, no?
Sí, jo entenc que és complicat. Només de fallar els decrets i les resolucions es fa molt feixuc i es fa una muntanya, perquè són textos complexes i realment, bueno, és complicat, no? Però bueno, jo crec que ara és un molt bon moment de rehabilitar el teu edifici o el teu habitatge, perquè amb aquestes ajudes dels fons Next Generation doncs hi ha moltes avantatges. Per què? Perquè primer gastaràs molt menys en les obres, perquè es disposa com a mínim un 40% de la subvenció del cost de l'actuació a través d'aquests fons europeus que venen. També perquè pots estalviar en la factura de l'electricitat i del gas, i perquè també han aparegut estalviaràs també en impostos gràcies als beneficis fiscals. S'ha fet un real decret llei específic per impulsar l'activitat de rehabilitació en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Residència, i aquests beneficis fiscals, per exemple, inclouen IVA reduït del 10%, importa de les ajudes que rebem queden exemptes de tributar en IRPF en la renda de l'any següent. També hi ha desgravacions fiscals en els propers exercicis de la renda del cost que assumeix el propi propietari. I, per tant, bueno, és una gran oportunitat per aprofitar aquest impuls que es vol donar des d'Europa per millorar per propiciar la rehabilitació dels nostres edificis.
Clar, a vegades tenim molta tendència a mirar allò el mercat immobiliari, de l'obra nova, aprofitar les promocions que s'estiguin fent, però a fi de comptes també a vegades fa com una mica de llàstima que vas pel carrer i dius, ostres, mira que n'hi ha de cases fetes, però que els hi falta, doncs, aquesta mà, aquesta posada, no? I a vegades és una casa que pot ser de la teva família, que potser no acaba d'habitar-se amb quotidianitat, però en canvi heu fet servir aquest lema que diu que rehabilitar és estalviar.
Uh-huh. Bueno, és una mica lligat amb el que deia anteriorment, doncs que ara és un bon moment per aprofitar aquestes ajudes i contribuir en la mitigació del canvi climàtic.
Clar, una mica és anar sumant les diferents sensibilitats que han anat apareixent aquests últims temps, no? Per exemple, una cosa que en aquests increments de la despesa energètica a casa hem vist durant aquest últim hivern és que, clar, com no tinguem la casa ben aïllada, estem consumint molta més energia i pagant-la.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, com s'hi pot actuar en aquest àmbit?
A veure, les obres que es financien a través d'aquestes ajudes és bàsicament actuar en l'envolupant tèrmica de l'edifici, que vol dir en la pell del nostre edifici. Podem actuar millorant l'aïllament tèrmic de les nostres façanes, de les nostres cobertes, que és per on es produeix la gran pèrdua d'energia, substituir les nostres fusteries, i també les actuacions que subvencionen també és la substitució d'instal·lacions que utilitzin energies fòssils, que serien el gas i el gasoil, per a energies renovables, com poden ser la solar, geotèrmia, aerotèrmia, biomassa.
Hi ha un tipus de cases també, que això a vegades passa, no?, amb els avis que es fan grans, que de sobte apareixen problemes de mobilitat, i la típica caseta maca amb aquells tres esglaonets d'entrada i tal, ostres, això necessita un cop de mà, una rampa, una solució així portàtil. Sobre això també s'hi pot actuar?
Sí, de fet, és cert que el fil conductor de les ajudes són l'estalvi energètic, però podem complementar-les amb actuacions addicionals, per exemple, d'accessibilitat, com comentaves. Podem fer aquestes actuacions de millora de l'accessibilitat al nostre habitatge, afegint una rampa, fins i tot col·locant ascensors, segons el cas. I bueno, també es poden afegir altres actuacions addicionals de conservació, que vol dir les típiques esquerdes que poden aparèixer als canters dels balcons, o actuacions que garantitzin l'estabilitat de l'edifici, també que garantitzin l'estanquilitat de l'edifici, actuacions en coberta, on hi hagi goteres. També es poden subvencionar actuacions de seguretat d'utilització, que vol dir, per exemple, doncs, col·locar una barana en un lloc per evitar el risc de caigudes.
Ah, clar, també és important.
També hi ha una ajuda addicional per la retirada d'amiant, i per tant, bueno, millorar i contribuir en la millora dels nivells ambientals i de la salut del nostre edifici.
Sí, perquè a més aquesta és una de les pors que darrerament sempre sembla que ens estem apropant en aquell punt clau, no? En el moment en què l'amiant es comenci ja a degradar en aquesta caducitat, sí que s'haurà de fer l'esforç gran de retirar tot el que es pugui, i clar, fas una mirada així una mica amb lupa al teu entorn i en veus per tot arreu.
Sí, de fet, bueno, el que sí que es demana és que s'efectua en una part de la pell del nostre edifici, de l'envolupant, que té amiant, és obligatori la seva retirada en aquest àmbit d'actuació. I, per tant, bueno, aprofitar que hi ha unes ajudes extres addicionals a les quanties que de la resta d'actuacions.
Perquè això, Mireia, com va? Jo, per exemple, si m'estic fixant en una cosa d'eficiència energètica, ja només puc actuar amb allò? O si dius, ostres, aquí tinc amiant, tinc una cosa de conservació, però una altra que és d'eficiència energètica, puc solapar els diferents projectes? Com ho puc gestionar, això?
Ho gestiones amb el mateix projecte, i al final el que limita les actuacions aquestes que dèiem addicionals d'accessibilitat, de conservació i d'utilització és el topall màxim econòmic d'ajuda que hi ha per habitatge.
I això és una quantitat fixa?
Sí, una quantitat fixa. Hi ha tres programes en aquestes convocatòries. El programa 3 és enfocat a edificis, i també poden ser unifamiliars, i el programa 4 és enfocat a unifamiliars o habitatges dins dels edificis plurifamiliars, no? El primer programa, que és el 3, les quanties són més elevades d'ajuda, cert que també els requisits de complir d'estalvi energètic també són més exigents, i bueno, els topalls van des de, per habitatge, des de 6.300, si estalvies entre un 30 i un 45% del seu energètic, fins a 18.800 euros quan ja superes més d'un 60% d'estalvi energètic, sempre subvencionant un màxim d'un 40% del cost de l'actuació fins a un 80% del cost de l'actuació.
Clar, clar, estic pensant, això vol dir que, diguem, jo sempre faig una primera despesa i a partir d'aquí demano les ajudes, o hi ha alguna opció de dir, mira, jo presento el projecte, encara no he gastat un duro, perquè ens entenguem, i a partir de que començo a rebre aquest finançament, doncs llavors és quan l'encarrego.
El que es pot fer no iniciar les obres fins que no ens notifiquen quina és la quantitat de l'ajuda que rep. Que, per tant, bueno, per fer la sol·licitud és cert que has de presentar en funció del programa una documentació justificant que des de comparant l'edifici inicial respecte a la situació del projecte, que hi ha un estalvi energètic. Per tant, s'ha de fer un treball previ, però es pot esperar a rebre la notificació de quina quantitat d'ajuda es fa per iniciar les obres. Després, bueno, lligat amb això, hi ha el programa 5, que és un programa que l'objecte és impulsar la implantació i la generalització del lliure de l'edifici existent, i també amb el propòsit per projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, una mica amb el propòsit d'activar la demanda de la rehabilitació energètica en els nostres edificis. És a dir, pots anar al programa 5, si ets una comunitat de propietaris, per subvencionar la redacció del projecte de rehabilitació i després, quan sigui el moment, ja executar les obres.
No sé si quan parles de la documentació és una cosa complicada de fer, s'ha d'encarregar algú i m'haig d'imaginar que bueno, ja ho faran, tindrà un cert cost, però que és una documentació que me la tramitaran ells i, per tant, potser em triga un temps. De quin tipus de documentació estem parlant?
Bueno, el primer que cal fer per saber quines actuacions són les adients en el nostre edifici és demanar un diagnòstic del nostre edifici. I, per tant, el primer que s'ha de fer, és el que sempre diem des de quan ens demanen ajuda, és contactar amb un tècnic, un arquitecte o un arquitecte tècnic, que serà els que ens guiaran en quines actuacions són les més adients per aconseguir l'estalvi energètic. I, bueno, sempre a la pàgina web de rehabilitaresestalvia.cat hi ha uns links que es poden anar directament a les borses dels col·legis professionals d'arquitectes i arquitectes tècnics on es pot demanar aquesta valoració tècnica i econòmica de les actuacions. I bueno, tots aquests honoraris dels tècnics, igual que els certificats energètics i la resta d'informes, són actuacions també subvencionables. Que al final l'arquitecte, l'arquitecte tècnic es basarà per acreditar l'estalvi energètic, comparar el certificat energètic de l'edifici inicial amb el de l'edifici de projecte o el final. Llavors, amb aquests indicadors dins dels certificats energètics podrem veure i comprovar que realment es realitza aquest estalvi.
Hi ha famílies que a vegades quan tenen una propietat d'aquestes que ha estat catalogades, no?, que té algun interès especial, els hi fa por que el cost sigui més gran o que sigui com més farragós el procés. És així?
A veure, en cas d'edificis amb nivells de protecció, perquè formen part d'un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric que sigui acreditable, hi ha excepcions en el compliment dels requisits energètics. Per exemple, no seria necessari complir la reducció de la demanda requerida pel programa, però sí que en els elements de l'envolupant de la pell de l'edifici on s'intervengui sí que s'hauran de complir uns valors mínims normatius que estan indicats en la normativa, bueno, i en les bases de les convocatòries. I, bueno, per tant, ja es redueix una mica el tema dels requisits energètics.
En els primers inputs que heu tingut, Mireia, penso, per exemple, en aquesta primera xerrada, tens la sensació que hi ha un cas com el més habitual, de dir, mira, això quan s'acabi el procés d'haver pogut demanar les ajudes, segur que el percentatge més alt d'actuacions anirà per aquesta línia.
A veure, certament a la comarca, nosaltres des del Consell Comarcal venim habilitada una oficina que dona suport i gestiona 13 municipis de la comarca del Vallès Occidental i hi ha molta quantitat de preguntes o de sol·licituds vinculades a habitatges unifamiliars. Però certament van els dos programes, programa 3 i programa 4. El més habitual és substitució de fusteries, perquè bueno, és el que suposo que la gent, doncs, hi ha molta quantitat d'edificis anteriors al 1980, i per tant bueno, és el que potser la gent demana més perquè és com, bueno, és per on es perd també molta energia. No? Per tant, es demana molt substitució de fusteries, també instal·lació de plaques solars, bueno, i també actuacions globals a nivell de tot l'envolupant de l'edifici, tant per aïllar tèrmicament la coberta com les façanes.
Vinga, doncs, qui s'animi, hem quedat el rehabilitaresestalviar.cat, la web per informar-se. Quins altres contactes? Teniu algunes altres xerrades ja programades, oi, Mireia?
Tenim una jornada informativa programada a Palau Solità i Plegamans pel 18 d'octubre i una altra a Viladecavalls el 8 de novembre. Podeu veure al web del Consell Comarcal l'espai on està previst fer la xerrada i bueno, són jornades que estan obertes a tothom, no cal inscripció prèvia i bueno, hi haurà, bueno, com la Castellà del Vallès, farem una presentació de com són les ajudes, explicant els punts principals, després hi haurà un torn de preguntes i bueno, esperem que, hi hagi, que tingui bona acollida.
Mireia Figueres, moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.